La taula de l'Evangeli.
Bon dia, amics, amigues de la taula de l'Evangeli. Ens plau de retrobar-los un diumenge més, fidels al programa i a la sintonia de Ràdio Estel. Ens disposem ja a escoltar i comentar les lectures de la missa d'avui, diumenge 22 de durant l'any. Ho farem amb el Ramon Oller, mossèn Ramon Oller, que és director de comunicació i d'institucions a l'Arquebisbat de Barcelona, diaca a la catedral. Bon dia, Ramon.
Bon dia i bona hora. Com estem? Acalorats.
Us vam fer venir juntament amb l'Àngels, que ara presentarem de nou, doncs perquè teníem un tema molt important de la comunicació, de la comunitat cristiana, que si no us sembla malament, feu-lo venir bé en les lectures
per parlar. El farem vindre bé, no pateixis.
Gràcies per ser de nou aquí, de veritat. I l'Àngels Raval és secretària del Santuari de Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. També gràcies, Àngels.
A tu, per la confiança.
Ja has preparat el tema de la comunitat cristiana?
No sé, com ho tinc. No saps? Jo com Jeremías, lo tengo delante todo el tiempo.
Vinga, doncs, de seguida ens hi posem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 22 de durant l'any és del llibre de Jeremías i del capítol 20.
M'heu afalagat, Senyor, i m'he deixat seduir. Us heu apoderat de mi i m'heu dominat. Però ara passen el dia divertint-se a costa meva. Tothom es riu de mi. Sempre que parlo, dono el crit d'alarma. El meu clam anuncia invasions i devastació. Tot el dia la paraula del Senyor n'és motiu de descarnis i de burles. A la fi pensava, no em vull parlar més, no diré res més en nom d'ell. Però llavors sentia en el meu cor un foc que cremava, sentia un incendi dintre dels meus ossos. Estic rendit de tant aguantar. Ja no puc més.
En aquests breus versets, el profeta Jeremies ens mostra el drama del seu ministeri profètic. En to de confessió personal, les seves paraules són una queixa a Déu perquè l'ha seduït i ara la seva missió se li fa una càrrega insuportable. Bé, teniu la paraula, tertulians.
A mi no m'anomenaran mai res que necessiti d'un lema. Per això he decidit que ho posin al meu recordatori de morts, però en castellà. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Perquè em sembla tan profunda aquesta expressió, tan interpel·ladora, tan embolcalladora, tot. És que li trobo totes les gràcies a aquesta frase. I tot seguit ve la gran contradicció d'haver conegut a Déu, haver descobert Déu, haver-lo de testimoniar i hores d'ara ser contracultural. Perquè, clar, testimoniar avui dia, amb aquesta societat tan secularitzada, el Jesús de Natzaret és una mica contracultural, per no dir molt, no? I amb tot, jo crec que estem obligats per aquesta força, per aquesta cremor que no ens deixa viure. Un cop l'has seduït, un cop l'has conegut, és com si tens un... Perdoneu la barbaritat que vaig a dir, però és com si tens unes invitacions per anar a veure el Bruce. Ho has de compartir amb algú, no? No, pues, insisteixo, disculpeu la frivolitat, però quan has conegut Jesús, quan t'ha transformat la vida, no t'ho pots quedar, ho has de compartir. Malgrat et costi, has de fer-ho saber als altres.
Bueno, aquesta és la gran... Això que dius tu, hi ha moltes coses que afegir-hi, perquè realment és així. És a dir, quan un se sent seduït i s'ha deixat seduir, no li corta més que bregar per qui l'ha seduït. Això és una història d'amor. I clar, com tota història de mort aquí, davant d'una situació com la que avui dia ens trobem, és a dir, és ben actual aquesta situació, avui dia predicar, parlar, ser testimoni, és anar contra cultura, és anar contra corrent, i per tant és més còmode callar. Per què? Perquè en ambients, diguem, més religiosos, siguin els que siguin, la resposta té un tipus de resposta que pot agradar més o menys, i pot ser més o menys difícil el ser-hi, però en ambients de treball, en ambients familiars, en ambients de carrer, en ambients, diguem, normals, el missatge es fa com a dificilíssim. Per què? Perquè se't fa difícil a tu mateix d'estar navegant a contracorrent de pensaments, de formes de veure, i de lo que és més trist, l'insult i l'abandó, perquè et sents en un costat tantes vegades, perquè ningú, gent amb ús de raó, seria incapaç de donar testimoni del perquè d'allò que creiem o creiem, i pot ser un testimoni fins i tot raonable. Però és que en la nostra societat d'avui dia no valen ni les raons, perquè l'emocional predomina sobre el racional, i aquest és el gran problema. Per tant, la situació que es trobava a Jeremies és la mateixa que avui t'hi pots trobar quan te sents cridat a expandir el missatge.
I a mi m'han arribat a preguntar, però com una... No malament, eh? No m'han preguntat de males maneres, però tu encara creus en Déu? Vull dir, és que no forma part de l'imaginari social de moltíssima gent, no? I clar, jo sempre dic el mateix, jo no puc explicar-te per què crec en Déu. Tu t'has enamorat mai? Que això sí que ve a col·lació d'aquesta frase, no? Tu t'has enamorat mai? Per què? Per què t'has enamorat de la teva dona estant jo aquí, que estic tan estupenda, i en canvi t'has enamorat d'altra? No ho saps? No saps per què t'has enamorat? Doncs pues la fe és el mateix.
El mateix, sí.
És una qüestió gratuïta, jo no puc anar contra mi mateixa. Jo m'he sentit seduïda per Déu i mentre dure, que confio que dure mucho, continuaré creient en Déu. Però clar, és el que tu dius. Inclús, fixa't, és curiós perquè en un món, com tu dius, tan poc raonable i tan emocionable, això que si s'assembla alguna cosa és a la emoció, aquesta no es posa. Ningú qüestiona perquè és del Barça. Ningú qüestiona pues eso, perquè està enamorat d'una persona determinada o perquè és amic d'algú. I en canvi això sí. Què ens ha passat? Què hem fet malament? Bueno, no sé si hem fet malament alguna cosa, però realment hem d'anar contracorrent a demostrar totes aquestes coses.
Perquè s'ha creat una cultura que fa que la pregunta per lo profundament humà, sigui una pregunta que no es pot fer perquè no té certa lògica. Ni inclús, com dius tu, si haguéssim d'analitzar lògicament el que és enamorar-se, no el podries analitzar mai lògicament, l'analitzaries per lo que sigui, però no l'analitzaries mai lògicament. És la pregunta, jo la vaig tindre que sofrir, la vaig preguntar fa poc a un home molt insigne d'aquí de Barcelona si la sofria ell, que és en Jou. I jo me'n recordo, durant molts anys donant enginyeria, als alumnes sempre la pregunta era la mateixa: com és possible que tu, un tècnic, creguis en Déu? I la pregunta té una lògica, però està en una situació que la pregunteta té el to de dir és de modé, no té sentit.
¿Qué defecto
tienes? O sigui, on falla el teu coneixement?
Sí.
I aleshores això avui s'ha convertit en normal. És a dir, fem actes de fe constants amb la medicina, amb la tècnica, amb l'enginyeria, amb les microones, amb el que vulguis. Però, en canvi, el preguntar en el fons del cor què és el que nosaltres pensem de nosaltres mateixos i què som realment com a persones més enllà de lo biològic, la gent se'n fa un món, perquè sembla que lo biològic i el que estudia la ciència s'hagi acabat tot.
Continuem.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Segona lectura, de la carta de Sant Pau als cristians de Roma i del capítol 12.
Germans, per l'amor entranyable que Déu ens té, us demano que li oferiu tot el que sou com una víctima viva, santa i agradable. Això ha de ser el vostre culte veritable. No us emmotlleu al món present, transformeu-vos renovellant la vostra manera de veure les coses, perquè pugueu reconèixer quina és la voluntat de Déu, reconèixer allò que és bo, agradable a Déu i perfecte.
Pau, amb un to exhortatiu, s'adreça als cristians de Roma demanant-los que ofereixen a Déu tot el que són, tota la seva persona, perquè el culte veritable a Déu és fer-lo ofrena al Senyor de tota la pròpia vida. Això també és per avui, no? Per avui dia, o què?
Aquí empalmem, sens dubte, amb lo de les comunitats.
Molt bé. I aquí, veig que m'has entès.
Aquí donarem veu a les comunitats. Per què? Perquè dèiem l'últim dia que la primera cosa per estar en una comunitat és que la tinguis i que l'estimis i que et coneguis. Bàsic. I llavors l'Àngels ens interpel·lava aquí amb moltes coses que té una gran raó. Però fixa-t'hi que el que ens diu avui és renovem o renovellant la nostra manera de veure les coses. És a dir, veiem les coses fins i tot dins de les nostres comunitats com les veiem des del món de cada dia. La individualitat marcadíssima, l'estrangeria del que tenim al costat o la diferència, la capacitat de pensar-nos que nosaltres tenim un dret de pregar i adreçar-nos a Déu per nosaltres mateixos, la falta de sentit de trobar que ho fem en comunitat, que l'Eucaristia és comunitària, que el que rebem és comunitari. Si no canviem aquesta forma de pensar, què volem anar a crear comunitats? Àngels?
I tu me la preguntes.
Jo la pregunto, perquè la vam deixar aquí. Sí.
Per al·lusions, no. Àngels, has de respondre.
A veure, quan llegim... Hi ha una cosa, abans de llegir, hi ha una cosa que m'amoïna. La senyora Pepeta, aquella de la que tu parlaves, no sé si era fora de micròfon o dintre de micròfon, que se senta sempre a la tercera fila. Fora de micròfon. Bueno, aquesta senyora Pepeta, de sobte, un dia desapareix. Jo parlo per la meva experiència. Evidentment, no vull acusar ningú, ni tinc coneixement de totes les parròquies, perdó, o centres de culte de la diòcesi o del món. No us heu fixat que la gent desapareix de les esglésies i no és que no sabem on són, és que no sabríem on anar-les a buscar. Hi ha gent aquesta que veiem repetidament en la tercera fila, que no hi ha manera que es mogui per deixar sentar una família, totes aquestes coses, no? A mi això m'amoïna molt, perquè vol dir que no som comunitat. No som comunitat, però no ho som ni amb els nostres amics. Ja, bueno, ja, evidentment ja parlarem... Jo l'altre dia, no, fa temps, em vaig quedar una mica escandalitzada, i ho dic aquí perquè estamos donde estamos, que quan la Covid, una església es va tancar perquè el senyor rector estava amb Covid i es va deixar de celebrar missa i els de l'arxiprestat no ho sabien. Jo vaig tenir una reunió per un altre motiu amb la gent de la Xipre, però vostè no es va assabentar que el seu company no tenia... No podia celebrar missa. Això em sembla un pecat molt gran de fraternitat. Jo tenia un amic frare de 80 i pico d'anys que va tenir no sé què i es va quedar encastat entre el lavabo i el vàter. Amb 86 anys va estar allà més de 2 dies. Jo li vaig dir al superior, però no us heu adonat que no baixava a dinar? Un home de 86 anys. Clar, això és molt greu, perquè segur que teològicament som els primers, segur que organitzativament som els més primers, i la fraternitat, perquè tu pots pensar que un frare de 30 i escaig d'anys s'ha anat a donar exercicis espirituals a no sé qui, i per això no el trobes a l'hora del dinar, però 86, que no se perdia un àpat, i estava 4 cops al dia. Bueno, i això és el que m'amoïna de les comunitats, que no, bueno, de les comunitats, del grup de gent que compartim una missa en un moment determinat. Llavors, allò no és una comunitat. I si en algun lloc dels Fets dels Apòstols està escrit mireu com s'estimen perquè ho fan tot en comú, perquè ho posen tot en comú, nosaltres no som ni de lluny aquesta comunitat cristiana que diem ser, i això m'amoïna, perquè anar a missa el diumenge deu ser importantíssim, que lo és, però compartir aquesta celebració amb els de la comunitat.
Bueno, perquè si comencem amb un problema que ens hauríem de plantejar és si una reunió comunitària de diumenge d'11 o de 12 és realment un àpat eucarístic o no. Perquè és comunitari. I aleshores, clar, implicaria un pas més que si, com deies tu, en una altra ocasió es necessita fer una transformació, la primera transformació que hauríem de fer és la de considerar-nos comunitaris amb el que tenim al costat, al davant i al darrere. Perquè a vegades els donem la pau a tots els que tenim al costat i ho fem amb una forma tan displicent o regulada que no té sentit. És com xocar la mà en el que no coneixes, li xoques la mà i està per quedar bé. Doncs aquesta cosa és la que potser ens obligaria a transformar una mica el pensar que estem davant d'una església que per la mateixa paraula ens diu que som comunitat. La mateixa paraula ho diu, som comunitat. I aquesta comunitat hauria d'activar coses i mecanismes que no activem. El coneixement, la relació, l'interès. El del lavabo és un clar cas d'interès. Aquell senyor si s'ha mort o no s'ha mort, si ve o no ve. Totes aquestes coses que abans en una comunitat parroquial es coneixien en detall, en un poble és el cas més típic, i que ara en una de ciutat no es coneixen. Perquè tampoc tenim un gran interès per conèixer el veí.
No, però els capellans, per exemple, els capellans de les nostres comunitats, el meu, concretament, ningú de nosaltres li ha preguntat: padre, ¿con quién celebra la Navidad este año?
Ah, bueno.
No. I com el capellà, que és una mica social i no quiere venir nunca nada, també la meva ja li digo: padre, vostè... Però segur que a la comunitat nostra hi ha persones soles, sí, que no celebren el Nadal. No podríem fer un algo, però inclús, pues això, estar pendents de on viuen, perquè jo cada vegada que desapareix algú, el grup de gent que compartim missa, m'estimo més dir-ho així, però si falta dos o tres diumenges, penso ja està, perquè ja de la pandèmia no us parlo, però ara, i no, això no és una comunitat, no és una comunitat que celebri, no és una comunitat que se n'alegri de compartir aquell Déu que s'ha encarnat i que s'ha quedat entre nosaltres. Jo, pues eso, som un grup que va, pongam un par de misses i dos rosarios, com si fos una farmàcia, i ja està, i jo faig la meva devoció personal. Perdoni, som església, som assemblea, som grup, bueno, més que grup, comunitat.
Perquè està portant a la mateixa, el que et deia, la situació normal del que seria el món, diguem, sí, clar, el de portes en fora, el del profà. En el món profà trobaries amb això. Per què? Perquè inclús amb actes cívics tothom va per lo seu. O sigui, és una mica allò, vengo a buscar lo mío.
O a les escales, qui sap qui hi ha que tingui una necessitat a dintre de l'escala? Ningú.
Ningú.
Bueno, ja hem tret la comunitat. Eh?
No, però hem de continuar parlant-ne. Sí,
oi,
sí,
oi,
sí.
Oi, oi, oi.
Però primer continuem.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Continuem amb l'Evangeli, que és la darrera lectura, de Sant Mateu i del capítol 16.
En aquell temps, Jesús començà a deixar entendre als deixebles que havia d'anar a Jerusalem, que havia de patir molt de part dels notables, dels grans sacerdots i dels mestres de la llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar el tercer dia. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a renyar-lo. «De cap manera, senyor, a vos això no us pot passar!» Però Jesús es girà i li digué: «Fuig d'aquí, Satanàs! Em vols fer caure perquè no penses com Déu, sinó com els homes!» Llavors Jesús digué als deixebles: «Si algú vol venir amb mi, que es negui a ell mateix, que prengui la seva creu i m'acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però qui la perdi per mi la retrobarà. Què en trauria l'home de guanyar tot el món si perdia la vida? Què podria pagar l'home per rescatar la seva vida? Perquè el fill de l'home ha de venir en la glòria del seu pare, voltat dels seus àngels, i ell pagarà cadascú segons les seves obres.»
Jesús anuncia per primera vegada als deixebles que va a Jerusalem a patir i que allà serà lliurat a la mort i que ressuscitarà el tercer dia. Però Pere reacciona malament davant aquest pla i Jesús censura de manera duríssima l'actitud de Pere. Bé.
Estimada, aquí tens una altra resposta de Jesús, d'aquelles que...
Aquelles que em colpirà.
Aquelles que et colpeixen.
No, a mi aquestes respostes del senyor, aquestes que estan fora de to, em van bé perquè com que a mi de tant en tant se m'escapa també la vena, dic, mira, si a Jesús li va passar, jo també estic una mica dispensada. Aquest Pere és que és el representant de tots nosaltres. Clar, Pere, el de la resurrecció, suposo que no ho entenia massa, i encara que fos jueu, no... Canvi la mort sí que la tenia allà davant, no? I com pot ser que tu et passi això, no? No et passarà. Doncs pues passa. I passa per bé, perquè si no mor no pot ressuscitar, evidentment, i no ens pot salvar. I moltes vegades... Això també tornaríem amb una, de, com que ens fas venir tantes vegades, ja no me'n recordo quin diumenge ho hem dit, però aquesta, el programa, els plans de Déu, no? Que no entenem, crec que va ser diumenge passat, els plans de Déu que no entenem i dels que nosaltres hem de formar part. I no podem ser pedra de pedra de tropiezo, que es diu en castellà, eh? En Supec. Ves el bé que va una directora de la Seu d'Urgell amb aquest català tan...
No, sé, no és en catalana, no, malauradament.
A sobre.
No, jo volia dir una cosa que... jo crec que aquest evangeli fa pensar en un mal del món d'avui i està en una pregunta. Després ja veurem la resposta del Senyor. És què pot pagar l'home per rescatar la seva vida? O sigui, aquesta és una pregunta que si la féssim avui al carrer a peu de micròfon ens quedaríem sorpresos. Perquè tenim associacions de criptogènesi o per congelar la gent que tenen l'esperança, casualment les persones més riques del planeta, que tenen l'esperança que algun dia aquest cos congelat ressuscitarà o reviurà i podrà fer alguna cosa. Però si preguntes avui que... et diuen, bueno, jo bàsicament no hi crec. No crec en l'altra vida, no crec en res. Tothom després acaba creient que hi ha una llumeta en algun lloc perquè sempre t'hi acaben col·locant allà el seu familiar. Els altres no, el seu sí. Aquesta pregunta ens dona potser la sortida a la manera d'interpel·lar a la gent per dir-los, si el teu programa de vida que creu que tot s'acaba amb la teva mort, i tu estaries disposat a donar-ho tot per recuperar la teva vida i series capaç de fer una altra vida sense tindre res, què donaries si tinguessis un programa de vida etern? Perquè quan el bateges amb algú i li estàs dient als pares, avui estem fent un acte importantíssim. Estem vostès que els hi han donat la vida, aquí a través de l'Esperit Sant rebrà una vida que és eterna perquè Crist ens ho ha promès, perquè els creiem amb ell, ressuscitarem amb ell. Per tant, la primera interpel·lació que a mi aquest evangeli fa és què podríem dir a la gent, quan estaria disposat a pagar i quan tinguéssim la resposta de dir aquesta solució és gratuïta, perquè precisament el que ens dona és acompanyar en aquell que interpel·lem. I aquest acompanyar amb la creu simplement vol dir acompanyar amb els sofriments de la vida, amb les coses de la vida. Per tant, és la vida la teva, la meva i la del veí. I clar, quan Jesús li diu a Crist que no pot passar, amb ell li està dient m'estàs traient la garantia que jo dono de vida. Per tant, en la resposta de Jesús tenim la garantia de que aquest rescat per la vida pot ser gratuït, i és gratuït, gràcies a que ell ha donat la vida per nosaltres i ningú li ha trencat els seus plans. A mi em sembla fascinant, des de poder-ho dir, a algú que tingui un mínim d'intel·ligència per posar que pot pensar més enllà de que és humà i de que és més humà que limitat, per dir, ostres, probablement aquí tindria jo un programa d'allò que jo espero, que al final tothom espera l'eternitat. Creient o no creient, perquè quan li dius a una família que està enterrant el seu difunt, que com que no creuen no cal que fem res, perquè ja està acabat això, diuen al tanto perquè segur que hi ha una llum en algun lloc on podré posar el meu difunt. Què vol dir? Que en el fons del cor tothom té una xispeta de fe. I aquest evangeli potser ens interpel·la perquè aquesta xispeta la fem una llameta i aquesta llameta potser la fem cremar una mica més. Ja està.
M'ha semblat entendre que deies al principi que aquest evangeli és adient pel món d'avui també. I jo que estic segura que has fet una reducció perquè estàs convençut de que tot l'Evangeli és atemporal en aquest
total,
sentit,
sí.
I tothom pot trobar resposta a això. Una de les, de les característiques, m'atreviria a dir, d'aquest món tan tecnificat que tenim, que a mi la tecnologia, de la que em beneficio i sóc una ferma partidària, crec que s'ha convertit en el nou, tampoc sé com es diu en català, becerro de oro.
Vedell d'or.
Vedell d'or, sí, però no sona tan bé com... Clar, és que són molts anys escoltant-lo d'una manera determinada. Hi ha frases. Una vegada el fill d'uns amics meus, perdoneu, em va dir: tu per què barreges el català i el castellà? Diu: perquè hi ha frases que em surten fetes. I diu: bueno, però quan vagis a una casa de mudar, no ho facis, això. Mai he sabut que era una casa de mudar per aquella criatura, però bueno, confio que aquí tingui confiança per barrejar les dues coses. El vedell d'or. Una de les tècniques per no respondre's és no fer-se preguntes.
Sempre. És la més ràpida.
És la més ràpida, la més solucionadora. L'altre dia estava sopant amb un cap de servei del clínic que em deia això mateix. La gent no es pregunta de dónde venimos y dónde vamos? Dic, tu mateix. Quantes vegades ho has comentat tu? Aquesta conversa, quantes vegades l'has tingut amb una guàrdia, al quiròfan? La gent no s'ho pregunta. Perquè respondre-s'ho és exigent.
Molt.
I llavors exigir-se, la gent no està disposada, no estem disposats.
Bé, malauradament ho hem de deixar aquí perquè hem exhaurit el temps. Moltíssimes gràcies per la vostra paciència, per la vostra disponibilitat. Agraïdíssima d'haver pogut participar per part vostra, doncs, en el programa. Així, doncs, gràcies.
Gràcies per convidar-nos. Sí. Ha sigut tot un goig poder compartir amb vosaltres.
Me n'alegro, doncs et tornarem a convidar, Ramon. I també a tu, Àngels.
Quan vulguis.
Moltíssimes gràcies i fins a una altra ocasió. Agraïm també als tertulians la presència a través de les zones radiofòniques diumenge rere diumenge aquí a la taula de l'Evangeli i la sintonia de Ràdio Estel. També agraïm al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica del programa, la locució de les lectures, a la Cristina Orduña, a la direcció i presentació, Maria Marín, que la que us parla, i ja saben que diumenge vinent, si ho desitgen, tenen aquí amb nosaltres una cita, novament. Recordem un cop més la nostra adreça de correu electrònic per si volen enviar-nos els seus comentaris, les seves opinions, els seus suggeriments sobre el programa. Gràcies per fer-ho, per endavant. La nostra adreça, doncs, és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. Adéu-siau, una abraçada per a tots.